De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Nosaltres estem en directe aquí en fabricació pròpia. No fem pom i seguim amb més continguts. Queen bitch, eat the rich, I'm on second course today. Bé, el convidat amb el que parlarem els propers minuts aquí al Fabricació Pròpia és molt jove i té molt talent. Tant és així que va arribar a ser sotsdirector de Leitmotiv d'Andreu Buenafuente quan encara duia bràquets. Amb els anys s'ha acabat convertint pràcticament en president d'Escala del Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente, amb qui actualment dirigeix el nou programa de 3CAT, Vosaltres Mateixos.
M'agradaria presentar-vos un d'aquestes persones de l'equip. És un noi que ell sosté que algú l'ha anomenat director. Vale? M'agradaria connectar amb ell perquè és a la sala de control. Hola, com estàs? Bona nit.
Sí. Hola, bona nit, què tal? Sí. Com esteu?
Com et dius?
David Martos.
Marcos.
Fa uns anys ja que treballo. Com has dit?
Marcos.
No, Martos.
Martos, sí, ja et conec, sí.
Sí, sóc el director. Sí. Bueno, hi ha molta gent que creu que sóc el becari que desgrava, però sóc el director.
Perfecte.
Sí.
David Marcos, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, què tal? Un plaer, per ser.
Et volies canviar el nom ja, també,
sí,
no?
Sí, ho he pensat, eh? Dic, ho faig o no? Dic, però bueno, estem començant...
Clar, no? Sí, que són aquests primers minuts.
Clar.
D'on va sortir aquesta tradició?
De canviar-me el nom,
sí?
No? Sí. Doncs, mira, no és conya. Jo tenia un professor a l'ESO, professor de matemàtiques, que es va passar els 4 anys d'ESO dient-me Dani. I jo li deia, perdona, és que em dic David. I em deia, ho sento, és que tens cara de Dani.
I ja està.
Un dia vaig pensar, tu saps que tens cara? Però no ho diguis, perquè vull aprovar. I res, just va ser el primer dia de començar Vosaltres Mateixos. De fet, tampoc estava molt previst que jo aparegués gaire al programa. Va ser una qüestió de proves i d'això. Un dia l'Andreu va dir, fent els pilots, escolta, tu que estaràs al control, no? Dic, què et sembla si posem una càmera allà? I jo de tant en tant vaig entrant i dic, sí, home, com vulguis. I el primer dia es va despenjar amb un Dani Marcos i jo...
Ja està, el primer dia, no?
Sí, i jo dic, bueno, jo li corrigiré cada vegada. Jo em faig fort aquí,
mira,
jo em dic com em dic.
Doncs nosaltres també ens fem forts, sí. Si et sembla, David, el teu nom original de sèrie és David Martos.
T'imagines que t'equivoques ara?
Ui, t'imagina, jo podria ser.
Podria ser.
Sóc especialista en canviar els noms.
L'altre dia la Sílvia Abril estava fent una entrevista i involuntàriament em va mencionar i em va dir...
Marcos.
David Marcos. I va ser l'altre presentador que li va dir, no, Martos. I dic, no ho puc creure. I li vaig escriure i li dic, Sílvia, t'has equivocat de debò? I diu, sí. I llavors em va enviar un diu, deia la meva àvia una frase que és los que comparten conchón son de la misma condición i vaig pensar, doncs sí,
mira,
doncs,
sí, tota la raó, sí. Molt bé. Jo intentaré dir-te Martos.
Perfecte,
i David.
T'ho agraeixo.
Perquè quan dèiem fa unes setmanes que el Vosaltres Mateixos de l'Andreu Buenafuente, programa que dirigeixes, ja corre per la plataforma virtual E3CAT. Des de dilluns de l'altra setmana es pot veure també a la televisió convencional un programa d'entrevistes a persones anònimes.
Sí.
De qui va ser la idea?
Això de l'Andreu. Ell explicava que tot neix realment de... Realment l'Andreu, amb l'impacte que té en Espanya com aquí a Catalunya, quan va pel carrer la gent l'atura i més enllà de fer-se la foto que tothom demana
rigor,
o així,
no?
De rigor, li expliquen coses, realment. I diu, escolta, Andreu, aprofito que tinc aquí per dir-te que no sé què, sempre havia pensat que si trobava t'ho explicaria, no sé què. I jo m'he trobat de debò d'anar amb ell, potser de sortir d'una reunió o d'un restaurant i que estàvem reunits xerrant de feina, i la gent a l'atura i li diu coses, i em diu, és que això és un format. I ho deia ell, que després de tants anys de fer late nights i entrevistar celebritats, creia que ara, després de 7 vegades entrevistant a Rafael, igual era el moment de posar el focus en la gent
banda.
I va tenir molt de nas perquè realment estem rebent, nosaltres vam fer una crida al programa per convidar la gent a posar-se en contacte i que ens expliquessin les seves històries, i tampoc sabíem molt bé
quina seria,
què
no,
buscàvem,
la
rebuda. Clar, dir,
o sigui, anava una mica a dir, expliqueu-nos el que vulgueu.
Sí, vam
no?
fer un genèric, la crida era molt genèrica, realment era, si tens una història curiosa, una professió destacable, una afició que creguis que s'ha de compartir, posa't en contacte amb nosaltres. I ens van arribar unes coses que vam dir... Vale, aquí hi ha programa.
Aquí podem estirar
del fil, aquí podem estirar, sí, sí. I llavors el que vam fer va ser un càsting previ, bàsicament per conèixer la gent, que hi ha gent que quan entra per la porta i dius...
Aquí hi ha...
Està
aquí,
dins, està dins.
Aquí hi ha història.
Exacte. I realment és que ens han sorprès molt. Sí que hem notat moltíssim que la gent ja té una cultura de show business, per així, jo crec que de veure programes i de consumir aquest tipus de producte, i quan entren al plató, jo crec que la gent ha arribat a fer coses al plató que no sabia què farien abans d'entrar. Perquè el que intentem fer és, més enllà d'explicar la seva història, és construir un show de comèdia amb ells. És a dir, aprofitar una mica l'experiència que teníem de fer altres programes, de la típica entrevista que ve un actor i et di, i llavors tu aprofites alguna cosa de la seva biografia per dir, vale, ara muntarem un moment televisiu. Tu cuines molt bé el rap, m'han dit. Doncs vinga, anem a cuinar un rap en directe, no sé què, per el que es diu, dinamitzar l'entrevista. I m'han dit, doncs fem això mateix amb la gent de carrer. I de sobte la gent potser no ho sap, estan allà asseguts, i els hi diem, escolta, l'altre dia, bé, el programa que s'acaba d'emetre aquesta setmana, va venir un senyor que deia que era el campió mundial de picamans.
I tu pots vingar,
que,
no?
Clar, que aquest senyor, el picamans és aquest joc que es posen les mans una sobre l'altra i has d'intentar picar i que l'altre l'esquivi, i el tio es va presentar i va dir, jo soc campió del món, al càsting. I vam dir, ah, sí? I qui t'ha dit això? I diu, no, m'ho dic jo. I dic, molt bé. I li vam preguntar. I diu, i si ara ve algú i em guanya, seré subcampió. I vam dir, només per això ja estàs dins.
Ja estàs dins. Sí. Tu ja estàs dins.
I diu, et sembla bé si muntem allà un campionat gros? I diu, sí, sí, el que vulgueu. I aquest sí que sabia, el Ferran sí que sabia que li anava a fer això, però hi ha gent que no sap el que li proposarem en el directe.
Però t'estàs dient, David, que la gent està responent bé,
Molt,
i que,
molt,
i que 100% cap endavant.
No, ha sigut una sorpresa, però és algú que ja... Jo almenys sí que coneixia, perquè jo precisament vaig començar a la ràdio en una ràdio local, a Vilassar Ràdio, i feia trucades a la gent per atzar.
Sí.
I clar, se t'obre un món. I dius, quan trobes algú que et dona or, dius, això és increïble. I hi ha gent que quan despenja i només dient hola, ja dius, vale, aquí hi ha trucada, i gent que despenja, diu, no sé què, parla amb una persona que està fora, que dius, ostres, és un espectacle. I ara s'ha traslladat al món televisiu, després de la idea de l'Andreu, i la gent és meravellosa.
Mira, deixa'm preguntar-te què deies de l'Andreu, perquè com portes això de dirigir Andreu Buenafuente, el seu esperadíssim retorn a TV3? Com ha estat això?
Sí, és una direcció conjunta. L'Andreu sempre s'ha dirigit a si mateix. I realment ell participa molt del procés creatiu, tant dels monòlegs que fem al principi, fem reunions amb els guionistes, i en aquest cas estem tirant molt de la seva biografia i de detalls que neixen d'ell, i per tant necessitem reunions on ell ens explica anècdotes, vivències personals, ell afegeix moltes coses. Hi ha moments de les reunions que es podien gravar i emetre ja directament.
Ja està.
Sí, això ja ho escrivim literalment i funciona. I després hi ha la feina d'altres guionistes, el Ramon Pardina, que em sembla que també ha sigut col·laborador de la casa.
Sí, el tenim.
És el coordinador de guió, i l'Irene Minovas i el Javi Rueda, i allà construïm els monòlegs. I després hi ha la part de les entrevistes on ell... Hi ha uns convidats que coneix i d'altres que nosaltres des de l'equip considerem que si no els coneix, juga a favor de l'espectacle. Llavors, ell fa un acte de confiança cega.
És el que anava a dir, o sigui, ell confia en vosaltres i diu, vinga, va,
sí.
El que sigui, eh?
Sí, sí, aquí nosaltres estem molt a la línia de guanyar-nos la feina o perdre-la.
També.
És una línia difícil, però pot generar moltes satisfaccions. I, clar, a mi em sembla...
O sigui que té moltes ganes de jugar, perquè això és jugar.
És molt agraït com a equip, també, tenir que el presentador es presti això, per exemple. I crec que... Ostres, diu molt d'ell que, sobretot el primer programa, nosaltres vam detectar una convidada que era la Montserrat, que era una monja, que abans de ser monja havia sigut periodista, i ens va escriure dient que tenia un caset on l'Andreu del 1996, que ella l'havia entrevistat, explicava que tenia pensat fer un programa amb la gent. I ens va portar el caset, el vam escoltar, se'ns van posar els ulls com unes taronges, amb la Vero, l'ajudant de direcció, ens vam mirar i vam dir, és la primera convidada. És una senyal divina, ho interpretem com una senyal divina. I aquest vam dir, no li direm a l'Andreu. Però clar, això comportava dir-li, escolta, et tornes a TV3 amb un format nou, sortint del late night, i els primers minuts no saps què passarà. Vale.
Vale, eh? Vale, o sigui, doncs, va ser, vinga, entesos.
Vosaltres ho veieu? I diem, sí, crec que sí. I endavant. I hi ha hagut molt d'acte de confiança. També estem fent reportatges on el portem a un cotxe i ell no sap on va. I ja veureu, n'hi ha un especialment que surt a l'últim programa on li vam dir demà fem reportatge, et sembla bé? Diu, vale. Diem, et passem a recollir a les 7 del matí a casa teva. I diu, vale. I aquí va ser com vaig pensar, realment confia molt en nosaltres. Perquè que Andreu Buenafuente digui que sí, no a llevar-se, sinó a estar preparat a les 7 del matí per sortir a fer un reportatge que no sap no on acabarà ni què va
passarà?
Fer.
Què bo.
La veritat és que mola i com aquí per donar joc.
Sí. És d'arrair. Però, clar, tu ara ho deies, de fet, mencionaves el Ramon Pardina, també l'Anna Priscila Magrinyà,
sí,
que està amb vosaltres.
Sí, l'equip de redacció, ella rep els correus de la gent que
es postula,
escriu,
no? Que diu, mira, va, que jo vull participar
els filtra,
també.
Els cuida. És molt important la seva feina, perquè la gent entri a plató còmode, hi ha un curro de, diguéssim, d'acompanyament,
sí,
important.
Sí. Sí, però jo no sé si... Ara s'has parlat molt bé d'ells dos, eh? Perquè saps què ha passat?
Bueno, és que...
No, de veritat t'ho explico. Perquè els hi vam dir tant a la Priscila, a l'Anna Pris, com al Ramon, que venies.
Ai.
I, clar, de l'emoció, doncs ens han enviat uns àudios,
sí,
parlant de tu.
Potser he de canviar la meva opinió,
clar,
sobre
per
ells.
Clar, per això, que jo crec que... Bueno, mira, donarem l'oportunitat. No sé, han aprofitat ells per... Jo no et vull donar idees, però per treure algun drapet,
clar,
o sigui,
bueno,
brut, brutet,
així, així.
Una mica de brutícia. Comencem per l'Anna Pris?
Bueno, amb quina acabaré la relació abans?
Mira, no sé, pots jutjar-ho tu mateix.
Vale.
Va, Anna Pris.
David és un tio molt maco, supermaco. Des del primer dia va tractar superbé l'equip, és encantador, és meravellós, és un tio raonable, té molt bones idees, és brillant, i a més... El cabron és jove, saps què et vull dir? Jo, clar, he tingut una gran experiència en el programa. Només per posar un però, per posar un però... He de dir que té un petit problema de cleptomania. No és que robi qualsevol cosa, és que roba tàpers. No es prepara absolutament res a l'hora de dinar. De fet, esmorza l'entrepà que li ha fet son pare, que és jove, però potser no tant. Ja hauria d'anar aprenent a fer-se els entrepans ell, dic jo. I a l'hora de dinar, doncs a mi m'han arribat a desaparèixer croquetes que he fet amb el que havia sobrat del pollastre a l'as del cap de setmana. M'havia costat moltíssim i molta estona, perquè a mi m'encanta cuinar. M'han desaparegut croquetes. M'han desaparegut postres que havia portat per tothom, que dius, vale, sí, que la gent n'agafi, però, ostres, ja que faig un coc ràpid, amb xocolata, així que ho barreges amb el Colacao
molt
i tal,
llarg, no? Tal?
Sí,
i et guardes un trosset per tu, també m'ha desaparegut aquest trosset. Això jo, no sé, crec que s'ho hauria de fer mirar.
S'ha de dir.
Sí,
va, alguna cosa de defensa, David.
Va provocant, vull dir, va portar menjar aquesta bola oficina i no tots tenim aquest temps de poder-ho preparar. Jo, en favor meu, si tinc dret a rèpliques.
Sisplau, sí.
No, lo de l'entrepà del meu pare és cert, perquè jo visc a Madrid i clar, aquest programa l'hem fet aquí, llavors quan torno a Barcelona per moments puntuals torno a casa meva i llavors torno a la meva habitació d'adolescent amb els mateixos pòsters del Pau Gasol, és com un retorn a l'adolescència.
Sí.
I hi ha unes dinàmiques que ja estan fixades de quan vivia allà, que és el meu pare que fa uns entrepans que... Clar, i jo noto l'enveja, noto...
Jo l'he notat també un punt, a la Pris, això.
Sí, el rescamó, jo porto entrepans, no el comparteixo, i, bueno, han sortit draps bruts, però...
Bueno, no ho sé.
Espero que no depengui d'això la continuïtat d'alguns altres mateixos, però...
Ja està, queda dit. Paraula del David. Per cert, deixant de banda una mica l'Anna Pris, que ens diu això, que no és res personal, que quedi clar, res, això, David, res personal, no t'ho
preguis. És molt bona companya, però xerra molt, crec que els llocs, massa, potser.
Massa, bueno. Mira, ara parlant de xerrar molt i tot, tu com portes les crítiques? Perquè també és una pressió, Cada que dèiem, el retorn de Buenafuente, tal. És una responsabilitat per part teva. Tu com ho portes, això?
Doncs mira, m'hi havia trobat... clar, abans fèiem Leitmotiv, que era un programa que es feia a Movistar, i realment l'anava a mirar qui volia, perquè tu no obres la tele i et trobes Movistar de sobte. I ara TV3 el ser un hòstia, la tele que tots tenim pràcticament quan engeguem la tele, l'engegues pel 3, quasi. I ens va passar en el monòleg de resum de l'any que vam fer per Sant Esteve passat, que era el retorn de l'Andreu fent un monòleg d'una hora on fotíem canya a tothom, a tots els partits polítics. El que passa que no pots fer-lo el primer minut, vull dir que va per ordre. I allà sí que vaig veure, sobretot de Twitter, si havia un acudit de Junts, per exemple, hòstia, molta gent, no, ja està, és d'Esquerra i ja està fotent canya Junts. Després arribava l'acudit d'Esquerra i arribava, ja està, ja el d'Esquerra, no sé què dir. Bueno, esperem, o sigui, quan s'acabi el monòleg...
Que hi ha per tots.
Sí, sí, és curiós, però vaja, és el que toca, sí.
Perquè com pot ser justament...
L'avantatge de fer-ho amb l'Andreu és que no n'hi ha moltíssimes.
No hi ha moltes crítiques. Sí, clar, sí. Però aquesta exposició ara hi és més, no?, amb les xarxes socials. Sí. És el que tu estàs explicant.
Sí, l'altre dia, quan es va estrenar el lineal, que se li diu ara, que jo estic aprenent molts conceptes,
sí? Nosaltres, no?
la plataforma lineal. Es diu Digital First, que vol dir que estrenem primer la plataforma, però en anglès queda més guapo. I llavors, quan estrenem a TV3, es diu lineal. I, clar, ho veu més gent... I ja vaig veure algun tuit on diu que deia, ara surt un tal Marcos, i ja comencem malament, que té pinta de ser el nou Follonero, una vegada més el mateix, i dic, bueno, clar, he xerrat un minut.
Que... Deixeu-me una mica, no? O sigui, sí, sí. És que... Clar, home.
Però
és... Bueno, potser també és una, o sigui, com una senyal d'aquesta immediatesa que necessitem les coses ja criticar-les al moment sense...
Sí, com un...
No? Fer aquesta valoració, David, tan ràpid de... Però si encara no ho has vist.
Clar, clar. De seguida te'n fas la idea, no? Sí. Vale, he vist això i ja està. És així. Però és una part que entenc que assumim. Vull dir, en el moment en què t'exposes saps que això passa. Vull dir que benvingut sigui. Si vol dir que ho està veient algú, doncs millor.
Mira, ara ha arribat el moment d'escoltar una altra veu del programa.
Clar, enllaçant amb les crítiques, no? Molt ben jugat.
Que sí. Mira, Pardina, Ramon, et sona, eh?
No m'ho esperava d'ell, també.
No t'ho esperaves, eh?
No, no.
Ens ha volgut explicar una altra interioritat teva, amb una relliscadeta final, també. Escoltem.
No sé quina pot ser.
Una cosa que us puc explicar d'ell és que en sap molt de televisió, en sap molt de comèdia, però no en té ni idea de cinema. Però és que ni idea. És que, de fet, només he vist una sola pel·lícula de la seva vida, això és veritat, sí. Que és El Senyor de los Anillos.
Vàries vegades.
Bé, és una trilogia, però és com si fos una. Fins al punt que se sap tots els diàlegs de la pel·lícula, això li podeu preguntar. Però, clar, això té un problema, és que a vegades estem treballant, tu vols fer una paròdia d'una pel·lícula, d'una escena, un diàleg, el que sigui, doncs de Blade Runner, per exemple, o El Padrino, i notes que no... Tu li expliques i notes que no t'està seguint, que
Caca,
no
sap
de què li parles. I aleshores, doncs bé, l'hem de posar a l'escena directament i confiem que això la gent ho coneix i ja està. Ara bé, a banda d'això, doncs tots respectem molt el Dani Marcos. He dit Dani, Daniel. No,
sí, Daniel.
Marquina o Martínez.
Ni una.
Algo així.
Molt bé. Moltes gràcies, Jaume, per les teves paraules. No li falta raó, Jo...
Vols que actualitzem marcadors? O sigui, tens marge de resposta? David, has vist més pel·lícules o...?
No moltes més, eh? He vist
l'última
de Spider-Man, que era d'animació, i... Que està molt bé,
Està molt bé, sí.
No. Molt bona pel·lícula.
Res a dir.
No. I El Senyor dels Anells l'he vist moltes vegades. De fet, l'he tornat a veure la setmana passada, perquè la van tornar a estrenar al cinema, i vaig dir, bueno, és que en pantalla gran només l'he vist un cop.
Clar.
L'he vist 30 vegades a casa, però en pantalla gran... No, sí.
Doncs ja fas bé d'haver vist fa poc la pel·lícula, perquè no ens hem pogut estar, David. I et volem fer la prova. La prova és de si realment et saps a tots els diàlegs del Senyor dels Anells.
Doncs m'ha anat bé actualitzar-me. Sí. Ara m'esteu fent com fem els convidats al plató.
Sí?
No? Ara, no,
ara
m'estic vivint a l'altra banda.
Clar, ara sí, vosaltres mateixos.
Sí, sí.
Tal qual. Doncs mira, anem a escollir un de senzill, eh? No t'hem posat
quina,
difícil.
Quina pel·li? Primera, segona o tercera?
Mira, la segona crec que és la segona. És la segona. Ara l'epifaré jo, perquè t'ho dic de memòria. És el discurs del Sam a les dues torres. Aquesta quina és?
Si és les dues torres és la segona.
La segona,
sí.
Val. I mira, comença, perquè et situïs, comença parlant al Frodo i ara et posarem un tall. Llavors tu hauràs de continuar, quan s'acabi aquell tall, a veure la resta de la frase.
Si no ho fes bé, ho talleu, oi?
Sí, sí, no preocupis, això s'ha dit.
No puedo hacer esto, Sam.
Sí, home, ara comença a a descriure la comarca.
Ha sido un error. No deberíamos ni haber...
Sí.
Molt fàcil, bueno, dues paraules.
Llegado hasta aquí, no?
Espera, no ens avancem, perquè la cosa era complicada.
Vale.
A veure, David, escoltem.
No puedo hacer esto, Sam.
Se me ha precipitat.
Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí.
Bueno.
Vamos.
Bravo. Ho tenim.
Quina
petit,
tensió, quina
jo
tensió.
Jo també una miqueta, sí, sí. Fins i tot jo que sabia la resposta. Mare meva. Bueno, David, bé.
N'hi ha més? Està. Ara estic enjugassat.
No, sí, no, però sangria, ara clar, ja no... Jo, perquè, saps que, clar, és que quan ens queda ja poqueta estona. Ha passat molt ràpid amb el David Marcos. Mm. David Marcos.
Ja hi som. Sí, sí, no, no, però a vegades sí que faig servir aquests diàlegs a casa.
Sí?
Amb la meva parella, que també es fan, de sobte ens llancem una frase i diem...
I això com acaba?
Nada ensombrece tu alma, Sam. I llavors jo responc, quizá esas nubes negras de ahí. I seguim amb la nostra vida.
Ai, però queda maco, trobo que ets molt poètic, clar, no?
Clar. Llavors seguim. Però amb això del cine és veritat, jo no he vist molt de cinema,
I
però...
I per què no has vist tan...
No, no.
Més pel·lícula, o sigui, perquè no t'agrada... El... No, és, no, sé no, si, no, és que no és...
És una resposta molt pedana, soc més de llegir, no?
No, no, però...
No, no, no.
Però
no
sobte, trobar gent que... Sí. Que li agradi més en aquest sentit llegir que no veure pel·lícules. Mm. Bueno, aquí tenim a la sotsdirectora Marta Jarque, que Willow, tu Willow no l'has vist.
No, però, mira, és que hi ha un fenomen que és... Jo no l'he vist, però jo he vist cinema d'oïdes. És a dir, jo no he vist les pel·lis, però de tant sentint a parlar és com si les hagués vist. Willow, un nan, màgic, no sé què, sí, ara han fet la seqüela a la sèrie...
Correcte.
No sé què. No, jo, i amb les sèries em passa el mateix. Breaking Bad, no l'he vist. Però, bueno, però, escolta, el capítol de la mosca, brutal, sí, que si jo sé el peligro... Que si no... Ja l'he vist, ja l'he vist. És com si l'hagués vist.
Mira, ara que t'ho dius de parlar i d'orella, David, hem parlat de la teva feina al Terrat, col·labores també amb diverses emissores de ràdio, ens començaves no, explicant doncs, la teva primera incursió sí. a Ràdio Vilassar, i tens també el teu propi podcast, que sona així de bé, Morros de Nutria.
Esto es Morros de Nutria, un podcast sobre comedia en el que trato de juntarme con compañeros de oficio para descubrir cuáles son sus sketches favoritos y sus bloques de stand-up preferidos.
Oh, huele a viral, huele a viral.
A ver cómo...
A ver cómo lo cuentan, ¿no?
A ver cómo te lo cuento.
Que tú has escogido un clásico muy guay. El momento de expectativa, ¿eh?
Ya, creía que entraba. ¿Quién te lo va a pinchar?
Los podcasts.
Manos, eres tú el realizador.
Com veieu, tot flueix.
Tot va ràpid, sí, sí. Tot picadet. Clar, també hem d'entendre que són coses del directe, no?
Sí,
del podcast.
Sí. És que allà el podcast m'ho porto sí. tot jo. Tiro les músiques, tiro d'això i clar, no...
Clar, però mira, però Ligi Rubin, o sigui, els humoristes no anava mal encaminat, perquè de vegades teniu aquesta sensació, David, sentiu una mica que sou homes d'orquestra, que heu de fer tot.
Sí, sí,
i que heu de saber... fer tot.
Sobretot a l'hora de començar, és aquella frase de... si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit.
Sí.
Clar, sí, jo quan començava la ràdio hi anaves dissabtes a la tarda perquè estudiava i, evidentment, a la ràdio allà a la tarda no quedava ningú. I em va dir, mira, si vols et donem unes claus, l'alarma, i tu mateix et poses a la taula i et tires la música i d'això. I vaig haver d'aprendre a fer de tècnic i a locutar a la vegada i d'això per necessitat. I perquè, clar, jo veia els programes de ràdio i la gent té un tècnic i jo estic aquí...
Que aquí m'ho has fet tot jo, aquest
sí,
self,
sí.
No?
Però a la vegada està bé, perquè així entens una mica com funciona tot. I llavors, això m'ha passat molt també. Quan he passat a dirigir programes, clar, jo venia de ser guionista només. I,
sí,
i
a vegades... tu vas començar com a guionista.
Sí, exacte. I tu escrius els guions i és molt fàcil dir... Bueno, m'agradaria que aparegués ara un senyor disfressat amb un gorro i tres alls al cap i que em poseu un efecte de blanc i negre i potser l'equip de vestuari aquell dia no tenia temps per anar a buscar els alls a no sé on. Sí. Saps? I això, quan he sigut director o he subdirigit o inclús coordinat guió, entens les necessitats de la gent i dius, vale, vestuari es fa així, la postproducció es fa així, això es fa així, i quan escrius... És més realista, per si dir-ho, sí. t'adeques una mica. I és lo xulo de conèixer tota la cadena, de fer-t'ho tot.
Exacte, perquè tu, com ho has viscut tot, d'aquesta manera, clar, pots entendre sí. i pots empatitzar més. I, a part, també ets professor de la Yama School, aquesta escola
no
de...
Sembla, no ho sembla,
no ho sembla. Sí que ho sembles, no? Sí que...
Vaig començar sent professor quan tenia brackets, i clar...
Això que deies, hem fet el xist.
Sí, m'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
Això ho ha fet la Marta Jarque.
Bon equip, bon equip.
Això ho ha fet la Jarque, que ha fet aquest xist. Però que esteu, aquest xist.
És real, és real.
Que t'ha acudit.
Jo vaig començar dirigint, subdirigint Leitmotiv amb 27 anys i acabava de posar-me els brackets uns mesos abans que comencés la pandèmia.
Ostres.
Què passa? Que de seguida va entrar la mascareta. I me'ls van treure una setmana abans que decretessin que la mascareta podia això. I llavors, mira, vaig començar la pandèmia com un personatge de Callejeros i vaig acabar amb Rafael. La gent no sabia què havia passat.
Veus? Sí, mira, sí. Perfecte. Però jo et deia allò de la Yama Store perquè tu, com deies, has tocat tots els pals, has treballat al costat dels grans humoristes de casa nostra, David, que
sí,
això
sí.
també... Ostres.
És sort.
És sort? Tu creus que és sort?
Bueno, sort és un privilegi, vaja. M'hi he trobat... però sí, jo vaig tenir la... Sí que hi ha un component de xiripa, que és... Clar, jo vaig fer això, molts anys de ràdio local, en el que m'escrivia jo mateix els guions. Quan vaig entrar a fer un curs al Terrat amb la Pompeu de guió, sí, al final ens van fer una prova de guió, i justament va coincidir que aquell any marxaven uns guionistes del programa de Buenafuente. Llavors, vaig fer la prova just l'any on hi havia una vacant, i a més, ja venia preparat. Vull dir, ja portava jo 4 anys escrivint guions, això, de manera que quan va arribar el postgrau estava preparat, per així dir-ho. Llavors, és la sort de que just aquell any hi hagués la vacant per poder entrar al programa i la preparació d'haver-ho fet abans, però una part de xiripa ja. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, però jo crec que hi ha una bona part de talent, eh? També t'ho dic, perquè no es passa ràpid a treballar, diguéssim, amb un dels grans de casa, no? Dels grans humoristes,
sí,
no, David?
Sí, sí. I és molt xulo, a més, aprendre d'ells. Clar, hi ha aquest punt de sobte et trobes escrivint o aportant idees pel Berto, per exemple, per algun esquets del Berto, que ell s'ho feia tot, però potser a vegades hi havia algun moment que dèiem, escolta, doncs...
Jo faria això, no?
Jo, clar, jo faria això. I de sobte penso, clar, jo potser estic aquí de coordinador de guió, però jo què li he de dir a Berto? Evidentment, i era com, no, tu fas exactament el que tu creguis, perquè no... jo no tinc res a dir aquí. Però aprens com treballen, per exemple, des del mateix Andreu fins a passar pel Raúl Dimas, que és una bèstia, un animal, i veus el seu procés creatiu, des d'altres còmics que han passat pel programa, que cadascú té les seves maneres de fer-ho, i de tots agafes una miqueta i dius, hòstia, això està
bé, no?
Sí, sí. I aprens a fiar-te també de la teva intuïció, perquè, clar, jo vaig començar... que era company de professors meus que m'havien ensenyat guió, i després vaig acabar sent coordinador d'aquests profes que
hi havia tingut.
Clar, llavors havia de retocar potser algun monòleg de l'Andreu, i pensava, bueno, és que jo en aquesta persona no li canviaria ni una coma. Però pensava, jo igual això ho faria així, en aquest cas. Però al principi no ho canviava. I després entregava el monòleg i veia que potser l'Andreu feia aquell canvi que havia pensat. I dic, cony, pues mira, pues sí, anava ben encaminat. I això em va passar 2 vegades. La tercera vaig pensar, bueno, canvio. I és això, aprendre de confiar en l'instint. Al final no és una qüestió que estigui més bé o més malament, sinó de com tu creus que li pot entrar un millor l'Andreu o al programa. I és fiar-te d'un mateix. Costa, al principi. Dius, jo sóc un impostor aquí.
Ja, yeah, que però... aquesta síndrome de l'impostor claríssim, no? Moltes vegades. Bueno, no? Però ara ja no el tens tant.
No, és això, que quan vas veient que quan ho fas més o menys té resultat, bé, dius, bueno, doncs confio més.
Bueno, doncs ha estat un plaer, de bo, parlar amb tu, aquesta conversa.
Que guai, no? Moltes gràcies.
David, sí. Martos.
Molt bé, a veure si al final...
No, Martos, sí, Martos.
Molt ben preparat. Jo que he estat a l'altra banda, també.
També, clar, no? Avui has vingut a divertir-te, al Fabricació Pròpia, director de Vosaltres Mateixos, el nou programa de TV3. A l'Hormiguero hi aniries tu a divertir-te?
Ara mateix?
És la pregunta. Que... Saps que aquí Radio Cel...
Ara mateix, no. Per uns temes que tots crec que sabem que hi ha altres programes on divertir-se també, no?
Mira, com per exemple aquest.
Com per exemple aquest. He vingut de cap aquí. Tenia a la taula
Tenies,
o l'Hormiguero o la Fabricació Pròpia, i vaig dir... Fabricació Pròpia.
Doncs jo crec que has fet bé. Sí, sí. David, de debò, David Martos, et seguirem ben de prop, perquè jo suposo que ja deus estar... I vosaltres ja teniu pensant un nou projecte, no? Ja tens al cap
nous guions. L'Andreu és molt així, eh? Sempre és...
No
estem
cara...
a punt d'acabar un programa i diu, també i podríem fer...
Això.
I dic, bueno, a veure... moment.
No, però això és bon símptoma, eh?
Sí. Hi ha coses, hi ha cosetes.
Hi ha cosetes.
Hi ha alguna força propera, que passa que encara no es pot anunciar, però...
Ep.
Titular, hi han coses
que vindran.
Molt genèric, però, sí? Però teòricament vindran molt properament.
Buenafuente?
Sí.
TV3?
Sí. A veure. No.
Sí. No es pot dir res més.
No es pot dir res més.
Ens ho explicaràs aquí?
Sí,
sí. Quan toqui?
Quan la ditxa sea llegada, fent referència al Senyor dels Anells.
Jo crec que ho hem de deixar aquí ja, David, perquè o sigui, això no pot tenir millor final possible. David Martos, de debò, un plaer. Moltes
gràcies.
Gràcies,
Mercè, i a tots.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Seguim avançant aquí la fabricació pròpia d'aquest dimecres 6 de desembre, 8 minuts que passen de 4:45, i ara ja estem amb la periodista i professora de comunicació de la UOC, Elena Neira. Com estàs, Elena?
Aquí nadie tiene modorra.
Aquí nadie. Però nadie, aquesta hora. Uà, és que és hora complicada, i més un dia festiu,
Sí, sí, sí.
És aquesta hora. Sí. I més, deixa'm-ho dir, perquè hem vist un tuit de la Guàrdia Urbana, afectacions a la mobilitat a la zona de Passeig de Gràcia de Barcelona, si us heu de moure, no, Elena?
Doy fe.
Per aquests carrers, Gran Via de les Corts Catalanes...
I Passeig de Gràcia està la cosa complicadita.
Està complicat, sí. Està complicat per una manifestació. I clar, la manifestació ja ha acabat, però encara hi ha aquestes conseqüències i estan fent desviaments que no acaben
Exacte.
De funcionar.
Si la gent va a pie no hi ha ningun problema, però los que van en vehículo, complicat.
Bueno, us anem informant, però... L'Helena ja ha patit aquestes conseqüències. Per tant, el centre de Barcelona, complicat aquest dimecres. Mira, tu deies això, que tenim com, no?, com aquesta nyonya de
sofà.
De sofà, i va
manta
molt bé.
I sèrie.
Ai, sí, i amb aquest fred. I que cada
vegada este puente que algunos tienen.
Mira, miro així cap a la dreta, Olga Vallejo.
Olga Vallejo,
per exemple.
Que nos estarà escuchando.
Per exemple. ¿Qué ens recomanes? Perquè ens portes un tema molt relacionat justament amb el pont.
Pues mira, como estos puentes largos, estos fines de semana largos son propicios pues para ver algo en la tele si no te apetece salir, porque ahora hace frío, tampoco apetece.
No.
Pues he pensado, oye, pues cosas que se pueden ver de una sentada o de dos o tres días, es decir, ninguna serie extraordinariamente larga. Hoy vamos a hablar pues de miniseries, pues si alguno no tiene plan de viaje o de comidas familiares, pues que se pueda
pues
ver
es
una
un
serie.
Bon plan, ¿no? Y eso de, ¿para qué están tan de moda, Elena, estas miniseries?
Ay, es una gran pregunta, pero yo creo que precisamente por eso, porque no nos requieren demasiado compromisos. Es que ahora cuando ves una serie que tiene buena pinta y de repente dices, esto, 4 temporadas, 5 temporadas, sí. No sé cuántos episodios...
Ay, espérate, mira, Elena, súbete un poco el micro porque ahora la...
Ara. Estic com modorra, ¿ves?
Pues sí, ¿no? Aquestes miniseries que entran bé, ¿no?
Entran bien porque aparte sabes que tienen un final que, oye, que tampoco vas a... Mm. Si luego la cosa no te gusta, pues tampoco vas a invertir demasiado tiempo. Entonces, mira, oye, es tiro hecho.
Però, no sé, és cosa meva o hi ha més miniseries que mai ara mateix?
Hay más miniseries ahora que antes, porque también es un poquito trampa. Hay muchas series que las lanzan como miniseries y que luego, como tienen tanto éxito, se convierten en series. Es, por ejemplo, lo que pasó con The Wild Lotus o Big Little Lies. Y otras que ya se plantean como que son, en sentido estricto, miniseries, porque aunque repita el elenco, suelen ser historias diferentes, que es el concepto de antología. O sea, que sí que es verdad que también las productoras pues tampoco se quieren comprometer a series que tengan que ser alargadas innecesariamente.
Per cert, Elena, ara que deies Big Little Lies, nova temporada, no? Em sembla.
Bueno, lo ha dejado caer Nicole Kidman y al final las productoras ejecutivas son ellas. O sea que si Nicole Kidman dice que va a haber una tercera temporada, mira, pues oye... No sé si hace falta.
Ens vam quedar bé, no?
Jo ja, con la última temporada, me doy por satisfecha.
Bueno, fem una cosa. Anem al tema de les miniseries que ens proposa avui l'Helena Neira. I, ai, va.
Ai.
Història d'amor de les boniques, eh?
Ai, ai, ai.
I didn't really have any friends in school.
That's a lot.
Molt.
Do you like me?
Not just as a friend.
Sí, you have sex with her and then she's not allowed to tell anyone, is that it?
What are you afraid of?
M'has donat una alegria?
Ai.
O tristeza, porque es que esta parte es deliberado, el poner a la primera, porque es una petición a plataformas, por favor, incorporen esta serie que es Normal People a la oferta de su servicio, porque es que no está en ninguna plataforma. Es una serie tan bonita, es una serie que adapta una novela célebre de Sally Rooney que se llama Gente Normal, y es exactamente esto, es una historia de amor imperfecta pero perfecta al mismo tiempo, una historia de amor que empieza en el instituto entre dos personas de esferas sociales muy diferentes, pero las dos profundamente dañadas, cada uno a su manera, y cómo se van encontrando y desencontrando a lo largo de los años, bueno, de la llegada a la universidad. Es preciosa, de verdad, las conversaciones, la relación que tienen ellos, la química que tienen ellos dos.
¿Qué protagoniza?
Es Paul Mescal, que estuvo nominado el año pasado en la categoría de mejor actor al Oscar por After Sun, y ella es... ¡Ay! Ahora voy a quedar fatal.
No, hombre, no.
Daisy Edgar Jones.
¡Ah! Vale.
Una delicia, de verdad. Si os apetece una historia de estas de amor bonitas, de las de llorar, ¿eh? Porque es una historia de amor con problemas, con malentendidos, pero muy, muy bonita, muy fiel. Es un reflejo muy fiel de lo que es el primer amor para una persona.
Mira, fíjate que tenim a la nostra Marta Medina, que és la noia que està de pràctiques, en la interpretació simultània també, que va estar a Irlanda aquest cap de setmana, però saps per què?
Perquè
és ultrafan de Sally Rooney, i va anar, doncs, justament al Trinity College.
Ah, sí?
Que és on... Llavors ens deia
que... Donde estudien. Sí, sí.
Ah, però deies això de les plataformes, però ella diu que...
Sí.
Això ens ho pots confirmar, que en Movistar Plus a partir del 10 de desembre.
Ojalá. No, lo estuve buscando, desde luego, en Hulu, que es una plataforma norteamericana, sí que está.
Vale.
Estuve aquí durante un tiempo en Starz, que eso era una plataforma que se podía contratar de manera independiente, pero ojalá, me daría un alegro a Movistar si
pues
realmente,
mira,
la incorporase.
Sí, lo podemos
verificar, però sí, o sea, i la novel·la també hiperrecomendable.
Molt xules. I no deixem ara les adaptacions literàries, perquè aquesta sèrie... Ai, aquesta sèrie adapta un llibre de no ficció.
It's a story about a woman. She lives in a big, beautiful house. Kind of house that's on the cover of magazines. She is a personal trainer.
Y Maid es la hija de Andy Van Towel, que también hace el papel precisamente de su madre. Ella es Margaret Qualley, que es una actriz absolutamente impresionante. Estuvo nominada al Emmy el año pasado por el papel en Maid, que es la adaptación de un libro muy popular en Estados Unidos de no ficción, de una mujer que se escapó básicamente de su casa con su hija pequeña, con una mano delante y con una detrás, porque era una chica muy joven que lo había dejado todo para ser madre y para vivir con su pareja. Su pareja es camarero, tiene problemas de adicciones, sufre además malos tratos, y lo que tiene que hacer para poder sacar adelante a su hija, de hecho viviendo en un albergue y en situación de precariedad, es dedicarse a limpiar casas, ¿no? Ella es una mujer a la que le gusta mucho escribir, pero que no ha podido desarrollar una profesión, unos estudios, y entonces la historia viene siendo una crónica no solo de ella intentando superar esa relación de dependencia, intentando sacar a su hija adelante, sino también una relación de las diferencias sociales que existen tan bestias en Estados Unidos entre las clases más pudientes y las clases más desfavorecidas. Es muy dolorosa la serie, es difícil de ver porque te enfrenta a situaciones muy complicadas de gente pobre de verdad y con muy pocas alternativas en la vida. Pero luego, como tiene también un final amable, porque la persona que escribió este libro un poco es un legado de lo que ella fue capaz de superarlo, pero está muy bien interpretada, está muy bien hecha, ella está espléndida.
Pues mira, i està a Netflix, no?
Està a Netflix, sí.
Pues mira, ja tenim una altra minissèrie per aquests dies de pont. I ara anem amb un thriller.
Ai.
Per favor,
meva.
Però aquest fa por, eh? I avui en podem parlar, que no tenim a l'Olga aquí,
cuerpo presente. Este da miedo de lo real que es, sí, sí.
Bueno, a veure.
I want to tell you something, and it's the most important thing you'll ever hear in your entire life. Don't talk to anybody anymore.
Ya está.
Claro.
Juan Diu Anymore.
Anymore, sí. Aparte que el protagonista, Riz Ahmed, que es un actor británico de origen pakistaní, que ahora está muy de moda, lo hemos visto en Venom, lo hemos visto en Sound of Metal, pero cuando protagonizó esta serie prácticamente no lo conocía nadie, más allá de ser el... Voy a hacer un spoiler. El padre del hijo de Lena Dunham in Girls. Lo conocía muy poca gente.
pero hace un papelón. Es una adaptación de una serie británica que también está muy bien. Aquí se supone que es un chico que, bueno, un chico que
Uy, cuando llaman tanto al teléfono, Elena.
Claro, porque este chaval este se supone que es un, nunca ha tenido ningún problema, es un inmigrante de segunda generación. Sus padres pues quieren evidentemente que estudie, que se porte bien. Pero un momento un amigo lo lía para ir a una fiesta.
Uy.
Le coge el taxi a su padre porque su padre es taxista y en ese periplo a la Gran Manzana, porque ellos viven en un barrio en, estos, en los suburbios de Nueva York, conoce a una chica. Bueno, pues pasan cosas y cuando él está volviendo a su casa después de haber estado con esta chica, lo para la policía porque la chica está muerta y él ha sido la última persona que había estado con ella. A partir de ahí él entra como inmigrante pakistaní en una ciudad como Nueva York, en una policía que básicamente a un inmigrante pues casi lo da por condenado simplemente con verle. Es todo el proceso, no solo del juicio contra este chico, sino todo lo que la cárcel le hace. Es decir, la gran lectura de esta serie es, oye, está muy bien que los delitos se castiguen con penas cuando una persona evidentemente ha cometido un crimen, pero ¿qué pasa cuando son personas inocentes? ¿El sistema de verdad funciona igual para todos o funciona mejor para los ricos y no tanto para los pobres? ¿Y qué pasa cuando hay una injusticia de estas características? ¿Cómo afecta a la persona? Es absolutamente estremecedora, de verdad. No es una historia real, pero podría serlo perfectamente y de verdad es absolutamente fantástica. Son 7 u 8 episodios. El coprotagonista es John Turturro, o sea que
ya es garantía.
Y es un, si a la gente lo que le guste los procedimentales, juicios, sí, investigaciones, así injusticias, les encantará.
The Night Of.
The Night Of, en The Night HBO. Of.
I és de... Va, perfecte, doncs mira. I ara no la deixem HBO perquè una altra sèrie d'aquelles que ens proposes... Que,
Ai, se t'estava il·luminant la cara.
És que millor aquesta sèrie. Va, Kate Winslet, al capdavant. I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in Easttown sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself, Mare Sheehan!
Claro, esto es una historia, esto es un thriller, pero tampoco es un thriller. Es decir, al final es, bueno, la protagonista, como tú bien dices, es Kate Winslet. Es la segunda serie que ha hecho en su vida. La primera fue Mildred Pierce, que a mí, yo no soy demasiado fan de esta serie, pero sí que lo soy de Mare of Easttown. Y se hizo muy popular porque una de las cosas que trascendió fue que ella pidió que no se corrigiesen sus fotos, que no se corrigiesen sus planos, que ella es una mujer de 48 años y que tiene sus arrugas, tiene sus historias, tiene sus michelines, y parece que los productores habían intentado pues ponerle una piel que no era suya y unas aspecto que no es el suyo. Ya lo que quiere trasladar es eso, una mujer de, bueno, pues de mediana edad que ha vivido un trauma, no sabes muy bien cuál es ese trauma hasta que ya la serie está bastante enfilada, y que tiene una capacidad para leer a la gente y para investigar absolutamente fantástica. Y entonces en ese momento de superación del drama personal se encuentra con la desaparición de una chica, ¿no? Y de tener que investigar qué ha pasado con esta chica. Es absolutamente extraordinaria porque, a ver, es Kate Winslet. Es que Kate Winslet es como Meryl Streep, no hace nada mal.
No, i aparte, a mi també, Elena, de les coses que més em va sorprendre d'aquesta Kate Winslet és que era una Kate Winslet que no havia vist mai en cap registre. O sigui, diferent, totalment.
Totalment diferent.
No l'hem d'imaginar.
Incluso antipàtica, és una mujer antipàtica, és una mujer que no...
Antipàtica, però que al mateix temps la vols al costat.
Sí, porque sabes que es una persona de verdad, es una persona auténtica, y de alguna manera en el pueblo nadie se siente cómodo a su lado, no se lleva bien con sus hijos, por motivos que luego descubres, los motivos por los cuales no se lleva bien con sus hijos, que la única que le echa una mano es su madre, que tiene un problema con la bebida. Entonces es estos personajes imperfectos tan bonitos cuando salen bien, tan horribles cuando salen mal, pero sí. El de Kate Winslet de verdad es apoteósico.
HBO, trobareu aquesta sèrie. I ara, la següent que ens proposes, de la que ens parlaràs, és una història inspirada en fets reals, veritat?
Sí.
You escaped, didn't you?
You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left without telling anyone.
Bueno, aquesta sèrie jo crec que ens va sacsejar a tots.
Sí, porque es una serie que muestra una realidad que muy pocas veces se ha tratado en el cine y en la televisión. Sí que hay algunas películas como Gentle, que tratan todo el tema de la comunidad judía ultraortodoxa, que como sabéis es una comunidad muy cerrada, con unas reglas muy estrictas, y aquí cuenta el caso de una chica que se llama Esti, la personaje real se llamaba Deborah Feldman, que decide, después después de que la hayan casado literalmente con 17 años con una persona a la que apenas conoce, decide escaparse de la comunidad ultraortodoxa porque ella lo que quiere es ser pianista. Es muy interesante por cómo refleja todo ese proceso de anulación de la identidad femenina dentro de la comunidad. A partir de aquí tú puedes respetar todas las religiones, yo en esto no me meto, pero sí que es verdad que es una manera de entender la vida para las mujeres tremendamente reprimida, tremendamente falta de oportunidades, tremendamente falta de elecciones, y un poco lo que ella explica es cómo huye, porque ella se niega a renunciar a sus sueños, pero parece que dentro de esa comunidad el único papel que puede cumplir es el de ser esposa, el de ser madre y no tener ni voz ni voto, ni poder hacer nada que no le diga a su marido. O sea, es muy interesante, por momentos es bastante estremecedora. Ahí, toda la parte de la boda es muy, muy estremecedora, pero bueno, también estas cosas hay que saberlas, ya sea por libros, por películas, por series, pues oye, es interesante.
Doncs la trobareu a Netflix.
Esta està a Netflix, sí.
I una altra que real, que també ens parla avui l'Helena, i es bufega l'Helena perquè diu que aquesta sèrie, o sigui, és necessària, tot i que això sí, és difícil de veure.
És molt difícil de veure. Well, the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Todos hemos oído hablar de Chernóbil. Lo que pasa es que para los que nos criamos en los 80 es como un recuerdo lejano. Te hablaban de la catástrofe de Chernóbil, pero no sabías muy bien. De entrada no sabías muy bien qué era lo que había pasado. Con esta serie pasó una cosa, está en HBO Max, pasó una cosa muy curiosa, y es que se estrenó justo después de terminar Juego de Tronos y nadie daba dos duros por ella. Pensaba, bueno, mira, estrenan una miniserie que aparte es una miniserie que habla sobre la catástrofe de Chernóbil. ¿A quién le va a apetecer ver una cosa después de una cosa como Juego de Tronos? Bueno, se convirtió en un auténtico fenómeno. La serie es absolutamente sobrecogedora, no solo porque narra qué pasó en Chernóbil. Es decir, que lo de Chernóbil no fue un accidente. Es decir, fue un accidente, fue un fallo humano. Fue un fallo humano que se intentó silenciar. Pero sobre todo hay escenas. Yo le recomiendo a la gente que vea Chernóbil que luego busque en YouTube. Hay gente que se ha dedicado a reconstruir metraje real de cómo los equipos de rescate trataban de quitar los elementos más peligrosos del sitio de Chernóbil, contrastándolo con los fotogramas de la serie, y ponen los pelos de punta al nivel de reconstrucción tan bestia que hubo de la serie. Desde la comunidad que estaba justo al lado, que era Pripyat, era el pueblo pegado a la central de Chernóbil, nunca les dijeron que era peligroso. La gente viendo la explosión de Chernóbil, estaban allí. ¿Cómo afectó a las mujeres embarazadas, a los hijos de los hijos de esas mujeres embarazadas? ¿Cómo afectó a las personas que estuvieron dentro de la central y que se fueron literalmente sin protección a limpiar, a apagar el reactor nuclear? De verdad que es indignante por momentos pensar que algo así pueda haber pasado. Chernóbil sigue siendo un punto completamente emponzoñado. De hecho, hubo mucha polémica después porque muchos influencers se fueron a Chernóbil a sacarse fotos.
Bueno.
De verdad, es sobrecogedora, pero si no conocéis la historia de Chernóbil, por difícil que sea de ver, es de verdad un must. Es una de las grandes miniseries de la última década.
Mira, justament d'aquest turisme que deies tu, no? Que es va posar de moda, i s'ha posat de moda, encara hi ha gent que ho està fent, en parlarem també demà al programa amb el Santi Jiménez. Però, Helena, jo crec, mira, falten 5 minuts per arribar a les 5.
Porta'ns algo ligerito.
Vinga, va, per animar-nos una mica. A ver, ¿qué nos portas?
Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. Ah. No por eso son más listos.
Buenísima.
Deja que hablen, ignóralos y después haz lo que a ti te apetezca. Bueno,
queremos su guardarropa, además.
Por favor.
Queremos todo su guardarropa.
Por favor.
Bueno, fue uno de los fenómenos de pandemia.
Muy fuerte.
Y Anna Taylor-Joy, que dentro de poco va a estrenar la película, va a hacer la precuela de Mad Max Fury Road, haciendo de Furiosa, el papel de Charlize Theron, pues haciendo la Furiosa joven.
Sí.
Y la serie se convirtió en una sensación. No es una historia real, aunque dice que hay cierta conexión con algún personaje que sí que existió. Y lo que te habla es de una niña a la que abandonan sus padres en un hospicio, que a la que un bedel, que es muy aficionado al ajedrez, le despierta una increíble fascinación por el ajedrez, y resulta que la chica es un auténtico genio. Entonces, claro, toda esta historia va por cómo ella va aprendiendo, especializándose, y cómo intenta hacerse un hueco como campeona de ajedrez en un mundo que era de hombres, porque esto es en los años, en Estados Unidos, en los años 60-70. Es absolutamente maravillosa, porque su personaje es, no es, volvemos al típica tía, un poquito antipática, un poquito arrogante, pero por una parte también también herida porque no ha crecido con familia. Esta niña la han abandonado, no ha tenido el afecto de unos padres. Y como lo que oíamos en el tráiler, ¿no? Los hombres querrán acercarse a ti por lo que eres, por lo que has conseguido. Es de verdad, y es que esperas esas partidas de ajedrez, las esperas con muchísima intensidad. De hecho, los tableros de ajedrez que salen en Gambito de Dama son de fabricación catalana.
¿Es verdad?
Y en las semanas posteriores a que se estrenó Gambito de Dama, había como récord de compras de gente que buscaba cursos para aprender a jugar al ajedrez. Fue un auténtico furor.
Bueno, pues mira, si voleu reprendre aquest furor que, com deia l'Helena Neira, ens va enganxar plena pandèmia, a Netflix,
la podem recuperar.
Què, ens porta però ràpid, va, repassem, no? Dos o tres més.
Repassem dos o tres més, lo que no és de tiempo.
Va, doncs la següent. Vinga, producte de qualitat.
How did last night end? Got this thing in my head. Look like a sky.
Y seguimos con los personajes femeninos complejos. Otra serie bastante difícil de ver. Aquí la protagonista es una mujer británica de origen africano que se llama Micaela Coel, que es una creadora absolutamente espléndida y que ella cuenta en esta serie, está adaptando una cosa que le pasó en el trabajo. Es decir, ella padeció una violación por culpa de una sumisión química y ella tenía flashes de lo que le había pasado pero no lo recordaba. Entonces lo que cuenta, lo que podría destruirte, es decir, lo que te puede destruir realmente es un recuerdo que tú no eres capaz de encajar y no puedes ser capaz de reconstruir en tu cabeza. Son historias sobre empoderamiento femenino, sobre la necesidad de reivindicar tu propia libertad sexual y sobre todo sobre la justicia, porque ella, a pesar de que es como una cabra loca que le encanta divertirse, dice, pero es decir, en el momento en el que yo digo que no es no, es decir, no, eso está fuera de toda duda. Es una serie maravillosa, de verdad.
Podría destruirte a HBO y a tornem a Netflix.
Venga. Va.
You watch them grow. And you start to think you did a good job. And in one night,
otra serie de injusticias, otro hecho real, en este caso los cinco de Central Park. Esto es ese cuando lo ves dices, esto es imposible que esto haya podido pasar de verdad. Bueno, pues sencillamente en Central Park hay un asesinato y la policía le da por detener a cinco chavales afroamericanos que estaban por ahí sin tener ningún tipo de prueba contra ellos y los meten en la cárcel pues así por las buenas y sin ningún tipo de posibilidad de defenderse. Un poco es la historia de la reivindicación de toda la gente que intenta sacarlos y de mucha gente que se tira mucho tiempo dentro de la cárcel.
Así nos ven, nos trobareu a Netflix i a la última recomanació, perquè en un minut ens situem al punt de les 5, un altre gran clàssic.
You're a bad man.
World needs bad man.
Ja està.
A ver, True Detective en sentido estricto no es una miniserie, es una antología. En cada temporada es una serie policíaca. La primera temporada es una catedral con un Matthew McConaughey que no os va a dejar indiferentes, con un Woody Harrelson maravilloso. A los que le gustan los thrillers con un puntito sobrenatural, maravillosa. Y que sepáis que en enero se estrena la nueva temporada de True Detective protagonizada por Jodie Foster. Ahí lo dejo.
Lo deixem aquí. Helena Neira, que acabéis de descansar una mica, Helena.
Venga. Ja se m'ha quitat la modorra.
Has vist? I no de dir bones vigílies, no, la setmana que ve, que és l'aniversari de l'Helena Leira, i la felicitarem. Que vagi molt bé, Helena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Va, que arribem al punt de les 5 notícies i tornem amb una hora més de programa.